Algunes històries dels països catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.
Potser la mort del president Francesc Macià no fou tan èpica com, per exemple, la del president Lluís Companys. A Companys el va afusellar el règim franquista després que la Gestapo el lliurés a les autoritats militars espanyoles. El president Macià, per la seva banda, va morir al llit el dia de Nadal de 1933, als 74 anys d'edat. Déu-n'hi-do, però, com van ser de polèmiques les hores posteriors a la seva mort. Francesc Macià era un home hiperactiu. Poques hores abans de morir es negava a acceptar la trista realitat. Segons deia, encara tenia molta feina a fer. Ben aviat, però, va anar entenent i acceptant de manera natural i valenta la imminència del fatal desenllaç. Per a la història ha quedat el record del multitudinari seguici fúnebre pels carrers de Barcelona del president més carismàtic del nostre país. Segons va publicar aleshores el New York Times, s'hi van arribar a plegar 1 milió de persones. Però poc abans d'això, i gràcies als documents inèdits recuperats l'any 2011 per l'Associació Memòria Històrica de Manresa, sabem de les peripècies que van envoltar les hores posteriors a la mort del president català. Tan aviat Francesc Macià va exhalar el seu darrer alè, la família va demanar al bisbe de Barcelona, Manuel Irurita, la presència de capellans perquè preguessin per l'ànima del president abans de lliurar el seu cos al govern de Catalunya. El bisbe, però, s'hi va negar en rodó si, a canvi, no hi participaven capellans també a la cerimònia de l'enterrament. La família va explicar al bisbe que els funerals eren, com a president de Catalunya, de caràcter polític. I en aquell temps no es contemplava protocolàriament la presència de capellans a l'enterrament del president català. El bisbe, un navarrès carlista i reconegut catalanòfob, va respondre que si no hi havia capellans a l'enterrament, tampoc no hi hauria cap capellà que pregués pel difunt ni a casa ni enlloc. Ep, i que consti que això de considerar el bisbe un catalanòfob no és cosa meva. Va ser l'amic personal de Francesc Macià, Jaume Creus, qui en una carta dirigida al mossèn Ramon Muntanyola escrigué: a Barcelona, en aquell moment, teníem un mal bisbe, un gran enemic de Catalunya, que es deia Irurita. Estalviem la paraula senyor perquè no n'era. L'enrenou, per l'obstinació del bisbe de no voler que ningú pregués pel president Macià, fou enorme. No hi havia manera de fer-lo entendre que tot plegat era una qüestió del protocol del govern de la Generalitat i no pas una decisió de la família del difunt. Així doncs, i encara amb el cos del president Macià al llit, es va decidir tirar pel dret. Això és, enviar una comunicació directa al cardenal tarragoní Vidal i Barraquer, posant-lo al corrent de tot plegat. Mentrestant, i curiosament, la gent, al carrer, era totalment aliena a aquestes disputes entre el bisbe i les persones properes a Francesc Macià. Quan Vidal i Barraquer se'n va assabentar dels fets, es va posar com una fera i va telefonar immediatament al bisbe. Imagineu, ara, la reacció del cardenal quan el seu interlocutor li va dir que el bisbe ja era al llit i que havia donat ordres que no el molestés ningú. Aleshores, i segons consta textualment en la carta abans esmentada de Jaume Creus a mossèn Ramon Muntanyola, el cardenal, amb energia, va comminar el bisbe que es llevés i li va donar l'ordre taxativa que, tot seguit, s'enviés a casa del president el que demanava la família i es donés el degut compliment als seus desitjos. Certament, i gràcies al cardenal Vidal i Barraquer, el president Macià va poder ser enterrat, per fi, després de rebre al seu cos les absoltes que la seva família havia demanat amb tanta insistència a aquell pintoresc i malcarat bisbe. I l'endemà, els catalans van omplir els carrers de Barcelona per acompanyar el fèretre. I pel que fa al bisbe Irurita, llegim a la revista Sapiens, en un reportatge del 2011, que se li va perdre la pista tan aviat va començar la Guerra Civil. Les autoritats franquistes van informar oficialment que Irurita va ser afusellat pels anarquistes, però això mai no ha quedat demostrat. És més, documents de l'època demostren que l'any 1938 tant Franco com l'Església negociaven el seu alliberament com a presoner de les tropes republicanes. Fins i tot, el 28 de gener de 1939, algunes persones van assegurar que l'havien vist tombant per Barcelona. I, encara, la seva família mai no va reconèixer el seu cos quan va ser presumptament enterrat a la catedral de la capital del Principat. Sigui com sigui, el cert és que la seva tomba, ocupada realment i segons tots els indicis pel seu nebot Marcos Goñi, encara avui és lloc de pelegrinatge cada 3 de desembre d'alguns grups ultras. Però el protagonista d'avui és el president Francesc Macià. I deixeu-me que us digui, estimats oients, que les peripècies posteriors a la seva mort no s'havien pas acabat, perquè el cos del president, o més ben dit, una part del seu cos, encara viuria un altre episodi ben convuls i que, per no allargar-nos més el compte, tractarem en un proper capítol. Estimada audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. I recordeu que us podeu descarregar aquesta mateixa història o qualsevol altra des del perfil de Twitter @historiesppc. De fet, ja sou en aquest moment 1139 amics i amigues que hi accediu i escolteu aquestes històries des del Twitter. Ens retrobem ben aviat aquí, que acabeu de passar un molt bon dia.
Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.